Notícies en xarxa.
Bona tarda, a les 4 us parla Lluís Sabater. Aquest dimarts s'inicien cribratges intensius en 18 municipis de la Catalunya central: Solsona, Manresa, Artés, Sallent, Navars, Navarcles, Sant Padó, Sant Fruitós, Berga, Puig-reig, Gironella, Mollà, Igualada, Santa Margarita de Montbui, Vic, Roda de Ter, Manlleu i Torelló. Entre dimarts 1 de desembre i durant dues setmanes es faran proves de Covid-19 a persones asimptomàtiques de més de 16 anys i que no hagin passat la malaltia, amb la finalitat de frenar l'expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària. La tècnica a utilitzar serà el test antigènic ràpid. D'altra banda, la Generalitat ha obert aquest dilluns el període d'inscripció al registre de treballadors autònoms afectats per la Covid-19. El tràmit, que es podrà dur a terme fins al 7 de desembre, té com a objectiu facilitar l'accés i simplificar el procediment. A diferència d'altres convocatòries, l'ordre d'arribada per les sol·licituds no atorga preferència, per tant, la inscripció a la plataforma es pot fer durant tot el termini. Més d'una vintena d'entitats i també partits polítics del Vallès Occidental ja han donat suport i col·laboren amb la plataforma Reconvertim el Camp de Golf, impulsada per associacions de Rubí i de Sant Cugat del Vallès, i que vol tornar a plantejar a les administracions que aquest espai, a Can Sant Joan, passi a ser parc públic interurbà. Clara Verdagí, Cugat Mèdia.
Argumenten que la zona té un interès ambiental per connectar les vies verdes d'aquests municipis vallesans i conservar la biodiversitat que s'hi ha generat, i asseguren que s'hi podrien fer activitats més obertes i accessibles a la ciutadania. Després d'una setmana des de la seva creació, ja han aconseguit prop d'un miler de signatures del manifest. Escoltem una de les portaveus de la plataforma, Mireia Gascón.
Si la via política no funciona, doncs haurem de tirar per la via jurídica, que és a la que no volem arribar, perquè entenem que hi ha un suport prou ampli de la ciutadania a la proposta que nosaltres fem. Per tant, no estem aquí entrant en un debat on hi ha una divisió d'opinions, i en tot cas hi pot haver-hi uns interessos èquids que haurem de parlar-ne un altre dia i els haurem d'explorar, però que no corresponen amb els interessos de la ciutadania.
La plataforma planteja una caminada pel 13 de desembre des dels tres municipis del voltant: Sant Quirze de Rubí, Sant Cugat i fins al Camp de Golf, per explicar la història a qui no la conegui i recollir més signatures.
I l'empresa familiar del Forja Bondrià fa alçar els grans supermercats. La fàbrica d'embotits comercialitza el 90% al Baix Camp i també la resta al Barcelonès, calculen increment de vendes del 20%. Eric Rosique, BXT Ràdio.
L'empresa familiar del Forja Bondrià farà alçar els grans supermercats per reivindicar l'elaboració artesana i el producte de quilòmetre zero. La fàbrica d'embotits, que porta més de 100 anys de vida, vol començar a comercialitzar-se a les grans superfícies amb etiqueta pròpia, on actualment ven prop de 2.000 quilos de llonganissa, el seu producte estrella, a la setmana, fins ara sota demanda. L'empresa del Forja en diversos punts de venda a Reus i a Barcelona, però ara vol fer un pas més enllà i posar-hi petjada al gran nucli comercial. La majoria de les vendes de Bondrià es comercialitza un 90% al Baix Camp i la resta entre Barcelona i Sant Cugat, on ara per ara les vendes mitjançant la pàgina web són mínimes. Des de la fàbrica d'embotits creuen que fer-se un espai als supermercats incrementaria les seves vendes fins a un 20 o un 30%, però que l'objectiu no és monopolitzar les vendes als supermercats, sinó continuar amb la filosofia de vendes de proximitat. La fàbrica del Forja Bondrià, que va començar com una botiga de carn amb un obrador a la plaça de Mercadal de Reus, creu que és un bon moment per introduir-se al mercat de les grans superfícies per reivindicar els productes de quilòmetre zero del Baix Camp.
Fins aquí les notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Què tal, com esteu? Com va tot? Heu comprat molt aquest cap de setmana? Espero que no, sincerament. Si heu comprat, que ho heu fet al comerç local de la vostra ciutat, del vostre municipi. Arrenquem setmana, el darrer dia del mes de novembre. Ens plantem demà ja al mes de desembre, aquest mes estrany en el qual comencem pràcticament amb dues festes a dies alterns, i que a partir d'aquí ja ens encarem de manera oberta i sense d'aturador cap a la bogeria de Nadal, que si ens ho penseu fredament, són dos dies. Un dia. De fet, Nadal és un dia. Amb Sant Esteve, Catalunya, dos. Però la resta d'estat, que no fan Sant Esteve, a la majoria, és un dia i un sopar. Vull dir, tanta història perquè al final ens ho pelem tots en 12 hores, o 13 els que més, 15, 16 els que més ho allarguen. Un sopar, un dinar i para de comptar. Però moltes setmanes prèvies de preparació. I això que aquí, que cada cop comencem més d'hora, no ho fem com altres països d'Europa. Londres posa les llums de Nadal al setembre. Que dius, cal, algun dia aquí ho acabarem fent igual. És a dir, que ens passem, com deia en David, un mes parlant del Nadal, quan de fet tot just són 12 dies. Ai, 12 dies, 12 hores. Tot just són 12 hores. Perquè cada cop al cap d'any és més descafeinat i els Reis aquest any ni arriben a un cabalgata. Porto 3 dies, diu la Isabel, parlant de Nadal per començar el programa, sí? Bueno, doncs no en parlo més, ja està. Bona tarda a tots i benvinguts. Arrenquem, estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Qui som? Doncs en Juanjo López, a l'escala, en David Valverde, a l'escala, vull dir, a l'escala a l'Empordà. En David Valverde, l'Eduard Carmona, la Laia Oltra, l'Ivan Fernández, l'Emili Pacheco, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla, en Josep Maria Gano. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda i molta atenció perquè avui tenim coses, com sempre, molt interessants a explicar, però algunes d'elles que passen pel tema de la reivindicació i la sostenibilitat. Comencem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I arriba l'hivern, almenys això és el que diuen els meteoròlegs, que baixa les temperatures i que darrere d'aquesta nuvolositat baixa, que en alguns jocs porten tenint des de primera hora del matí, que en d'altres ha anat abraçant-nos al llarg del dia, arriba la baixada definitiva de les temperatures. Qui té tota la previsió, i sobretot aquest estat del mar, és en Sergi Gallego, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació marítima continua lleugerament alterada a la Costa Brava i al nord de la central, amb el predomini de la maró a mares de forta maró. El vent bufarà en aquests sectors entre fluix i moderat de component est. En canvi, a la resta del litoral bufarà de component sud fluix amb el predomini del marejol. A la nit s'imposarà el terral fluix i n'hi haurà pocs canvis. Malgrat tot, a la tarda de demà s'imposarà la tramuntana a l'Empordà amb ratxes fortes que alteraran la mar a la Costa Brava i les onades superaran el metre d'altura. A la Costa Daurada, en canvi, bufarà el mestral moderat amb cots forts i predominarà el marejol i la maró mar endins. Finalment, a la costa central, el vent bufarà fluix i variable i la situació marítima estarà força tranquil·la en aquest sector. Pel que fa a la situació meteorològica, avui el temps estarà tranquil amb el predomini del cel serè o poc ennuvolat. Malgrat tot, hi haurà banys de boira o boirina, estrats baixos persistents a punts de ponent. La temperatura en aquesta zona quedarà força més baixa respecte a ahir, amb valors que voltaran entre 4 i 9 graus. A la resta, en canvi, serà semblant o lleugerament més elevada i voltarà entre 14 i 19 graus. Els valors més elevats s'enregistraran a la costa. Pel que fa demà, els núvols augmentaran al matí i amb el pas de les hores seran més abundants i compactes. De fet, a la tarda són probables alguns ruixats febles al terç nord i altres punts del quadrant nord-est, amb una cota de neu que baixarà dels 1.600 als 1.200 metres. La temperatura baixarà i voltarà entre 7 i 12 graus al Pirineu i a Ponent i entre 12 i 17 graus a la resta de Catalunya. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltíssimes gràcies, Sergi. Fins demà.
Connectem amb l'actualitat.
Vinga, doncs comencem a fer un repàs a l'actualitat del dia. Què tal, Isabel González? Molt bona tarda.
Què tal?
Arriba el Nadal per la finestra de la ràdio. Veiem com posen les llums, els nens posen... Portant... Sí, estan...
Estan posant els llums?
Sí, els d'il·luminacions just estan aquí al costat. Estaven esperant, suposo, que arribi el camió gran.
Mira, si mires la finestra veuràs un grup d'adolescents, nens... creuant amb un barret de Pare Noel, sí, ben bé que...
Van cap al cinera, sembla, no?
Ai, mira, no els hi he preguntat.
Nois! On aneu?
Bueno, sí, és veritat. Sí, és veritat que
avui... Va, hem d'anar al lío.
Anem al lío, va. Doncs, escolta'm, l'Ajuntament de Barcelona... crearà un grup de treball multidisciplinar per crear un pla d'actuacions a les platges de la ciutat.
Doncs sí, durant un any els experts que formen part d'aquest grup de treball doncs, estaran creant aquest pla que vol acabar creant un full de ruta a seguir per les administracions per tal de millorar la gestió que es fa de les platges. L'objectiu, segons ha dit el regidor d'Emergència Climàtica de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, ho ha dit en roda de premsa, doncs és fer una anàlisi exhaustiva de la situació actual de les platges per tal de buscar solucions tant a nivell social com també d'ecosistema. El grup està format per geògrafs i experts en ciències del mar i també en paisatgística. També, alhora, s'ha creat un grup de seguiment integrat per representants de la demarcació de costes, de l'àrea metropolitana i també de la Generalitat de Catalunya. L'horitzó que s'han marcat és el 2050. Home. És a dir, volen tenir enllacit el pla l'any vinent, però amb horitzó 2050. Bé, suponem que el full de ruta doncs, marcarà pautes i accions a fer fins a l'any 2050, no a partir de...
Que els busquin joves, perquè si no...
Com tu, sí. Només a tall d'exemple, les platges més que han perdut més a Barcelona han patit una regressió del 85% en només una dècada.
Déu-n'hi-do.
Doncs és una regressió...
Però s'hi posa important. Sí. O s'hi posa, i no hi caben ja tots els barcelonins, no hi caben allà posats ni en fila índia.
No.
O sigui, que s'hi posen aviat o...
Ni
de costat. T'imagines tots arrepenjats sobre a la plaça esquerra i de sobte... Ara cap a la dreta! Tots cap a la dreta. I aquest temporal del cap de setmana amb fort onatge ha provocat diverses destrosses al Francàs, Ivan.
Sí, una vegada més el fort onatge ha provocat greus danys materials al nucli del Francàs, al Vendrell. Aquest diumenge, des de Protecció Civil i la policia local, s'ha hagut de tancar el pas de la vorera que hi ha al davant dels apartaments Finisterre, situats a primera línia de platja, i és que la força de l'aigua ha destrossat bona part de la vorera, a més de menjar-se completament tota la platja en aquest tram. Una situació que ha provocat diverses queixes per part dels veïns que hi viuen molt a prop d'aquesta zona, que apunten, a més, a l'existència dels ports de Coma-ruga i Roda de Barà com a possible causa. De fet, la sorra que es va reposant a la platja del Francàs cada any s'extreu del costat del port de Coma-ruga un poc a poc es va acumulant. Aquesta ha estat l'única solució que s'ha trobat fins ara des del consistori, la de reposar sorra cada any abans de l'estiu. Una tasca que aquesta temporada no es va poder fer i això doncs ha agreujat el punt que avui dilluns la platja del Francàs és pràcticament inexistent. Avui també tècnics del Departament de Costes han visitat aquest espai per començar a estudiar possibles solucions.
I la taula del consens del Delta adverteix de la situació límit que viu el Delta després dels anys provocats per l'últim temporal, Eduard.
Doncs sí, ho ha fet a través d'un comunicat en el que els representants de la taula de consens del Delta han denunciat els danys ocasionats per aquest últim temporal del cap de setmana al Delta de l'Ebre, després d'haver assistit impotents, com asseguren, a un nou trencament dels calaixos de l'illa de Buda, així com de la barra del Trabucador. També assenyalen que es viu una situació límit a la zona de la Marquesa, de la Bassa de l'Arena i de l'Arenal. És per això que reclamen al govern de la Generalitat unes obres d'emergència que permetin afrontar el problema de forma decidida i resolutiva. Demanen una intervenció immediata amb els 6 milions d'euros de l'exercici pressupostari del 2020, que hi ha, en teoria, destinats a pal·liar els efectes d'aquests temporals al Delta de l'Ebre. Unes obres que s'haurien d'executar, com dèiem, abans que acabi l'any. Per als representants de la taula, aquesta realitat també ha de servir perquè reconsidere la insuficiència de les obres d'emergència realitzades després de la tempesta Glòria. Paral·lelament, que reoriente l'estratègia Delta amb l'objectiu de projectar accions decidides i planificades pel present immediat. Segons la taula, les actuacions d'emergència són l'única eina que té el Delta per fer possible el seu futur. Diuen que és responsabilitat de tots fer tot allò que sigui possible per salvar un espai únic de valor universal.
I estupefacció entre els treballadors de l'Hospital de Calella per l'anunci que es va fer divendres d'invertir 36 milions d'euros en aquest centre hospitalari. Emili.
Doncs sí, concretament, la presidenta del comitè d'empresa, Maria Jové, ha dit avui en declaracions a la Ràdio Municipal de Calella que els treballadors estaven al corrent de que hi havia converses entre l'Ajuntament, el Departament de Salut i l'ENS que gestiona aquest hospital, que és la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, però no s'imaginaven que tot estigués tan avançat amb un pressupost i un projecte tancat i definit. Els treballadors, però, demanen poder participar i dir la seva, sobretot en els aspectes de la funcionalitat del que ha de ser el futur hospital quan arribi el moment. En tot cas, Maria Jové també ha subratllat que aquest anunci no pot bloquejar o alentir les inversions que aquest centre sanitari necessita de manera urgent, perquè el servei que es presta als usuaris i usuàries és amb una infraestructura del tot obsoleta. Per cert, que avui també hem sabut que les obres començaran l'estiu de l'any 2023. Des d'ara i fins aquell moment es faran totes les tramitacions prèvies, unes obres que han de durar 5 anys segons aquestes previsions inicials.
I avui ha començat el cribratge massiu a Figueres amb l'objectiu, com sempre i com a tot el país, de detectar casos de Covid-19. Cristina.
Sí, el Departament de Salut ha iniciat avui una setmana de cribratges intensius a Figueres per detectar casos asimptomàtics de coronavirus en la població major de 16 anys i fa una crida per arribar al màxim de participació possible des d'avui i fins al proper dissabte 5 de desembre. Figueres, però, ha millorat les seves dades en els darrers dies. A hores d'ara, la capital alt-empordanesa té una mitjana de 40 casos setmanals, una taxa de contagi del 0,58 i un risc de rebrot de 191 quan la darrera setmana es situava a 316. Simultàniament, l'Hospital de Figueres ha començat unes obres per reduir el risc de contagi de Covid-19. La Fundació Salut Empordà construirà un passadís cobert exterior que connectarà diversos edificis i així minvarà la circulació de persones a l'interior de les instal·lacions sanitàries. Les obres, que s'allargaran 3 mesos, tenen un cost de més de 140.000 euros i permetran també millorar l'atenció a l'usuari i ordenar els itineraris en els diferents serveis i edificis del centre hospitalari.
I a Tarragona, unes 300 persones han encerclat el preventori de la Sabinosa amb l'objectiu d'oposar-se a la construcció d'un hotel. Laia.
Doncs sí, ambient festiu aquest diumenge als voltants del preventori de la Sabinosa per reivindicar el valor natural de la zona. Entitats com SOS Costa Daurada, Greenpeace o l'Associació Mediambiental La Sínia van organitzar una cadena humana en defensa de la finalitat pública d'aquest espai, en la qual participa, com deies, unes 300 persones. En l'acció, els manifestants van reclamar que l'espai tingui un ús públic i també social. De fet, les entitats ecologistes van celebrar que l'Ajuntament de Tarragona descartés divendres passat construir-hi un complex hoteler i que obrís la porta a enderrocar l'edifici. En aquest context, la Diputació de Tarragona ha sol·licitat a l'Ajuntament que el descataloguin com a bé cultural d'interès local per tal que es pugui enderrocar l'edifici, un procés que es podria resoldre en uns mesos, ja que és necessari el vistiplau de la Comissió de Patrimoni de la Generalitat.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. El destacat de la jornada.
I de fet ha estat una acció sorpresa, molt seguida i molt retuitada a través de les xarxes, de la xarxa social, la que s'ha dut a terme aquest matí a l'avinguda Josep Tarradellas de Barcelona. Allà té i té la seu una empresa, Cerberus, que és el que s'anomena popularment un fons buitre, segurament dels més potents que ara mateix estan operant a l'estat espanyol. Doncs bé, diferents plataformes, com la plataforma d'afectats per la hipoteca o el sindicat de llogaters, entre d'altres, han ocupat aquesta seu i, de fet, d'hores d'ara encara hi són allà perquè la voluntat és ocupar-lo de manera sense final, de manera indefinida. En tot cas, volem conèixer per què s'ha fet aquesta acció i qui és, qui són exactament aquesta gent de Cerberus. I per això saludem a Òscar Blanco, que és portaveu del Sindicat de Llogaters. Òscar, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies per comptar amb nosaltres.
I a vosaltres per atendre'ns en un moment on s'està protagonitzant aquesta acció, en principi, inicialment indefinida.
Sí, la idea d'aquesta acció és allargar-la tant com calgui fins que Cerberus respongui, accepti les nostres reivindicacions i com a mínim tinguem un interlocutor vàlid per començar a parlar.
A molta gent segurament li haurà sobtat el nom de Cerberus i probablement fins i tot veïns de la pròpia avinguda Josep Tarradellas els deu haver estranyat què fèieu aquí. Què és Cerberus?
Doncs Cerberus és veritat que és un nom bastant desconegut encara a casa nostra, però és un dels principals fons d'inversió del món, sobretot en l'àmbit de l'habitatge i immobiliari. És un fons de matriu estadounidenca, però com tots aquests fons voltors té tota una xarxa d'empreses i marques. De fet, les oficines a les que hem anat avui no apareix el nom de Cerberus, apareix allà Real Estate, que és el seu servicer, que bàsicament és la seva immobiliària a l'estat espanyol.
De fet, el que fan aquesta gent, o de fet aquesta gent arriben al 2008 aquí a l'Estat, i a partir d'aquí el que estan fent avui en dia és gestionar una cosa tan pública com els pisos de la Sareb.
Sí, és un dels molts negocis que han tingut. Aquest és un fons voltor, un fons oportunista, i per tant el que intenten sempre anar a mercats on, pel que sigui en aquell moment, hi ha una caiguda important de preus i poden acaparar molts habitatges a un preu baix. Llavors van arribar després de la crisi immobiliària aquí, s'han quedat una part també important dels actius immobiliaris que procedeixen de la banca, tenen negocis conjunts amb el BBVA, amb el Banc Santander, amb l'Iberbank, procedent de Cajamar, tota una sèrie d'entitats financeres que han anat fent fallida o parcialment fallida i han anat traient-se sobre totxo que consideraven que era tòxic, no? I també el seu principal negoci ha estat, com bé deies, gestionar un dels contractes de la Sareb. S'han repartit diferents fons voltors, també Lone Star o d'altres que estan vinculats també a la principal banca de l'Estat, i la Sareb, que té una inversió pública d'entrada de 4.000 milions d'euros i a més hi ha un aval de fins a 50.000 i no s'han retornat 40.000 d'un préstec del Consell Europeu, que en algun moment, si la Sareb, com és totalment probable, acaba fent fallida, haurem de pagar entre tots, doncs estan guanyant molts milions d'euros fons voltors com Cerberus amb això que hauria de ser públic i que hauria de servir perquè els habitatges haguessin retornat a la seva funció social, i no ho està sent.
A veure un moment, és que acabes de dir moltes coses que jo crec que val la pena explicar.
Sí,
un moment. És a dir, aquesta gent gestiona uns pisos, per tant, treu uns beneficis del cobrament d'uns lloguers, d'uns pisos que en realitat són de l'Estat, del qual reben diners de la Unió Europea i que si no es tornen, en comptes de tornar-los, aquesta gent que està fent negoci de tornar a nosaltres?
Sí, bàsicament, la Sareb es va conèixer a nivell popular i mediàtic com el banc dolent, però no és exactament un banc, és com una gran immobiliària on es van agrupar tots els actius que es consideraven que eren tòxics. En quin sentit? Per exemple, hipoteques que no es pagarien, ja fossin sobre habitatges, sobre solar, sobre altres tipus de béns immobiliaris que no són directament residencials, i quan es funda amb la meitat del capital, el 49%, de fet, perquè no sigui majoritàriament públic, i la resta procedent d'aquesta gran banca que volia treure de sobre una part d'aquests actius. Bàsicament, pues, els bancs que poden tenir tothom al cap, CaixaBank, Bankia en el seu moment, també el Banc Santander o altres que són els principals, el BBVA, no, els principals bancs espanyols. I aquí hi ha tot un contracte de gestió, de vendre, malvendre, de fet, tot aquest patrimoni. Han arribat a controlar, de fet, no és ni pública la dada de quants habitatges han estat en mans de la Sareb, però són més de 200.000 segur, i quan es va fundar, a més d'aquesta inversió inicial de capital, hi ha un préstec del Consell Europeu, i l'aval d'aquest préstec no són les empreses privades que participaven de l'operació, sinó que és de l'Estat. Per tant, la Sareb ha anat perdent cada any, perquè com el que fa és vendre habitatges que no es podrien vendre o arribar a algun tipus de solució amb hipoteques que no es poden pagar, l'únic que fa és perdre diners. És una empresa que des que s'ha fundat cada any perd diners i que de fet si s'apliquessin les normes que s'apliquen a la resta d'empreses, ja hauria d'haver tancat per les quantitats de pèrdues que té cada any. Quan s'acabi de vendre tot aquest patrimoni, ja aquest préstec que s'ha de retornar, i el més probable és que no es pugui retornar, perquè era de 50.000 milions d'euros aproximadament, i no s'han retornat ni un 20% encara.
Aquesta empresa que avui esteu ocupant amb seu a Barcelona, que es diu Cerberus, arriba a l'estat espanyol i, evidentment, designa unes persones perquè gestionen aquesta empresa. Atenció als noms perquè us sonaran. Un dels consellers delegats es diu José María Aznar Botella i l'altre, un dels altres, el president, de fet, es diu Juan Hoyos Martínez de Irujo. Aquests serien dos dels noms que ara mateix que han estat gestionant aquest fons voltor, no?
De fet, aquesta empresa, la seva matriu als Estats Units, també treballa de la mateixa manera. Tenen molts escàrrecs vinculats, sobretot al Partit Republicà. Van finançar la campanya de Donald Trump al 2016. I, bueno, ara segur que han tornat a fer, però no tinc constància d'això. I quan van arribar aquí, com el que volien era rebre contractes importants com aquest de la Sareb, que ha sigut el seu principal negoci durant els darrers anys pel que fa a la gestió immobiliària, doncs van intentar fer el mateix model, que és tenir bons contactes polítics que es situessin després a l'hora de negociar i de tenir la possibilitat de cedir aquests contractes, pues que es situessin bé. I vam tirar sobretot per els vincles amb José María Aznar i amb la Fundació FAES, perquè al final també d'alguna manera estan molt relacionats amb els seus socis i aliats als Estats Units.
I per acabar-ho de reblar, a principis d'aquest 2020 varen presentar un expedient de regulació de treball, un ERE, contra els seus treballadors mentre es repartien quantiosos dividends entre els seus alcàrrecs.
Sí, tant dividends pels seus accionistes com bonus per bona gestió entre els executius, i a la vegada estaven presentant un ERE, que bàsicament l'operació que estan fent és, com dèiem, tenen tota una xarxa d'empreses bastant difícil d'entendre, fins i tot de seguir, no? Perquè van fundant noves filials i els impostos els paguen bàsicament a través de paraïsos fiscals. I llavors el que estaven intentant fer aquí és Aya Real Estate, que és l'oficina que avui s'ha ocupat a Barcelona, i Divarian, que és una altra de les principals empreses a l'estat, la que tenen conjuntament al BBVA, les estaven fusionant per vendre-les, perquè els fons voltors es caracteritzen per això. El seu cicle d'inversió és molt curt. Ells arriben a un lloc, compren barat i en el mínim temps possible volen vendre el més car que puguin. Llavors ja havien passat aquests 6-7 anys que habitualment estan a un mateix mercat i volien començar a sortir. Perquè a més just dona la casualitat que aquest any s'havia de renovar els contractes de la Sareb, i encara que continuen tenint una quantia important, molt més petita, per tant poden fer menys negoci. I estaven intentant trobar un comprador per la seva immobiliària, el que passa que tal com ha anat aquest any a nivell econòmic, doncs no ho han aconseguit, i per això venia també l'ERO, no? Estaven intentant fer més atractiva l'empresa a l'hora de vendre. I clar, és tot un desastre social al final el rol d'aquest tipus d'empreses, perquè amb els habitatges estan especulant i fent fora gent de casa seva, impedint l'accés a l'habitatge a molta gent, i a la vegada a nivell laboral tampoc em beneficia de res que inverteixin aquí, no? Perquè generen molt pocs llocs de feina pel volum econòmic que arriben a moure, i encara els pocs que generen presenten un ERO.
Òscar, per què heu fet aquesta ocupació avui i què ha de passar perquè pacíficament desocupeu aquesta oficina?
Doncs aquesta ocupació s'ha fet perquè durant els darrers anys gran part dels desnonaments que hi ha cada setmana a barri de Barcelona, altra ciutat de Catalunya, porten aquesta assignatura bàsicament de Divarian, que és l'empresa conjunta de Cerberus i el BBVA. I fins ara mai han volgut negociar amb cap col·lectiu, costa moltíssim. Hi ha altres grans empreses que aconseguim amb més facilitat que vulguin seure i parlar, trobar solucions per a famílies vulnerables, aquesta, en canvi, sempre et nega a negociar. I avui hem volgut demostrar la força que tenim com a moviment i que entenguin que tenen moltes persones davant seu que no s'hi permetrem continuar fent fora gent de casa seva. I el que necessitem és aturar els desnonaments, paralitzar-los, seure a negociar, a negociar lloguers socials, perquè és que aquesta empresa ni tan sols està complint les seves obligacions amb les lleis catalanes d'oferir lloguers socials a famílies vulnerables, ni a paralitzar els desnonaments. Llavors, a partir d'aquí seure i trobar una solució, perquè són milers de persones a Catalunya, tenen pràcticament 10.000 habitatges només a Catalunya, no tots estan ocupats, però una gran quantitat sí, i això és el que volem, fer una solució conjunta de molts col·lectius per l'habitatge a Catalunya.
Òscar Blanco, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Estem en contacte i tant de bo ho aconseguiu. Fins la propera, a reveure.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Vortex. Vortex és el nom del sistema que s'ha posat en funcionament a Cubelles, al Garraf. Un sistema que té com a objectiu solucionar els problemes de sobreeiximent del riu Foix. Ho fan a través de bombes instal·lades que treballen conjuntament per treure el sobreeiximent d'aigua. Hem fet un reportatge sobre aquest sistema pioner a la comarca i que pot ajudar a entendre, i si més no, per què no, a resoldre problemes similars en d'altres punts del, en d'altres punts del país. Un reportatge en el qual escoltarem doncs, les veus d'entitats mediambientalistes, d'enginyers i també d'administracions que ens explicaran exactament el funcionament, els motius, els avantatges i els inconvenients, si és que en té algun d'aquest sistema, repeteixo, instal·lat a Cubelles, al Garraf. És un reportatge que ha elaborat pel FAR, Ivan Fernández.
El Garraf, Cubelles, és un municipi costaner que comparteix coses bones i coses no tan bones amb molts altres pobles i ciutats del litoral català. Un d'aquests problemes són les inundacions properes al barri marítim, especialment quan es produeixen episodis de fortes pluges. N'hem parlat en diverses ocasions i hem arribat a la conclusió que els municipis de costa no estan preparats per fer front a grans temporals i des de fa molts anys es busquen solucions. Ara, en el cas de Cubelles, l'Ajuntament ha posat en funcionament el que es coneix amb el nom de Vortex, un sistema pioner a Catalunya i que ha de ser la primera peça d'un trencaclosques que posi remei a les inundacions i al sobreeiximent del riu Foix. El Vortex és un sistema hidràulic, una instal·lació que es va començar a construir ara fa un any i que va quedar enllestida aquest setembre passat. Ara, amb els darrers dies de pluja, s'ha posat en funcionament i alguns ja han posat en dubte la seva eficàcia. Des del consistori, però, diuen que s'ha d'acabar d'ajustar quan tinguem nous dies de pluja. En tot cas, avui volem conèixer aquest nou sistema, volem saber com funciona, volem saber quins beneficis tindrà pel municipi de Cubelles i, evidentment, explicarem què és el que pensen entitats ecologistes sobre un projecte que ha costat gairebé 1,5 milions d'euros. Comencem coneixent una mica més sobre el seu funcionament i per això avui ens acompanya una persona molt vinculada al projecte. Tenim amb nosaltres l'enginyer Enric Valldosera. Enric, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I com podríem entendre el funcionament d'aquest nou sistema perquè la gent que ens estigui escoltant es faci una idea?
Bueno, mira, això vindria a ser, per explicar-ho així d'una forma més simple, és com un tamís. Un tamís una mica complexa, per dir-ho així, val? Mm-hmm. És un tamís que està adaptat amb aquest tipus de problemàtica, perquè el que pretenem és treure el màxim de càrrega contaminant de l'aigua que ens arriba, val? Aleshores, això és una solució que suposo que s'ha comentat que és bastant novedosa al nostre estat. Potser no s'ha fet servir gaire, però és d'ús habitual doncs, en altres països, tipus Regne Unit o Canadà i Estats Units, es fa servir bastant per casos similars com aquest. Aleshores, l'aigua el que fa és bombejar-se dins d'aquest vòrtex, té un moviment de rotació i tot aquest sistema està estudiat perquè, per una banda, es depositin el que serien els sòlids, les sorres i aquells elements que són més pesats vagin cap al fons, tindrem els flotants que aniran per dalt i quedaran retinguts pel tamís i tots aquells elements que tinguin un tamany superior a 6 mil·límetres de diàmetre. Tots aquests elements quedaran retinguts pel sistema.
Quina capacitat té el sistema per fer expulsar l'aigua cap al riu Foix? No sé, ho dic perquè fa uns dies es produïen episodis de pluja aquí a Cubelles, sí. No sé si van caure 10 o 12 litros aquí i van veure que no era possible que engolís tota l'aigua, per això t'ho pregunto.
Sí, bueno, no és ben bé així, el que s'ha, o sigui, el de l'altre dia simplement és que no estava el sistema operatiu.
Val?
Pensa que fa molt, l'obra està acabada fa 3 mesos o 4, però hem tingut molts problemes amb el subministrament elèctric, amb la companyia elèctrica, que ens ha posat el comptador fa 2 setmanes, amb la qual cosa hem estat en fase de proves. I el, això que comentes tu, aquest episodi, va ser perquè en un moment donat es van tenir que parar les bombes. Val? I llavors, lògicament, en aquell moment va deixar de funcionar. Ara està regulat i la primera puja hauria de funcionar perfectament, però això no vol dir que no s'hagi d'estar al tanto per fer els ajustos que toquin, no? I en quant a la capacitat que em deies tu, això està pensat perquè en conjunt arribi a uns 600 litres per segon. Val. El Tamís tindria una capacitat de 400, per sobre de 400 litres per segon, i hi ha tota una part, que és la part més contaminant, que el que es fa és retornar-se perquè arribi la depuradora, i que és de l'ordre de 160 litres per segon. O sigui, en total, entre el que és pròpiament el vòrtex i el retorn d'aquestes aigües més brutes, són els 600 litres per segon.
Per tant, l'objectiu és evitar per complet les inundacions que es produeixen en aquest tram del riu Foix, sobretot el pont sota la via, que és el més habitual quan, sí, quan que s'inunda, no? És evitar aquest problema.
A veure, l'objectiu és que l'aigua que vagi per al riu Foix sigui amb les condicions amb les quals s'ha realitzat el projecte i tenim tots els permisos que hem demanat. Aleshores, evidentment, això s'ha de dimensionar amb unes quantitats, perquè clar, és que al final un té que posar una mica uns números, no?, a l'hora de fer una obra, perquè la pluja és molt variable, també estem en un lloc que no acompanya gaire, que es poden produir pluges d'intensitat molt alta, i el que s'ha fet és, es diu període de retorn, s'ha calculat aquest sistema, si no m'equivoco, perquè parlo de memòria, amb un període de retorn de 2 anys. Val? Això el que vol dir és que s'estima quina és l'aigua que pot caure més forta en un període de 2 anys, i es fan els càlculs amb això. Val? Però al final no oblidem que és una qüestió estadística. Val? I l'objectiu també ha de ser reduir les quantitats d'aigua que van a parar amb aquest sistema. Val? O sigui que aquesta obra ha de servir perquè s'evitin aquestes inundacions, però en el futur haurem de fer altres actuacions per ajudar-la, no?, perquè el sistema encara funcioni millor, no?
Per tant, diríem que és un complement, no?, de totes les actuacions que s'han d'acabar de fer.
Diguem que el que fem amb aquesta... Jo, bueno, és una forma de parlar, però sí, és com un primer cop per parar l'incendi que teníem, perquè realment les condicions amb les que teníem tota aquella zona doncs no eren de rebut. Aleshores, s'ha hagut de buscar una solució eficient, ràpida i que sigui assumible des del punt de vista tècnic i econòmic. I aquesta és la millor solució que s'ha trobat. Però això no vol dir que sigui la solució final. O sigui, la solució final és això que hem fet ara i a futur fer altres actuacions per evitar que les aigües pluvials es mesclin amb les que és el que tenim en bona part del municipi i en molts municipis que això se li diu xarxa unitària. O sigui, es tracta de separar les pluvials de les residuals amb origen. Les estem tractant amb destí final, no? Però clar, hauríem d'anar-les a buscar amb origen.
Clar, en tot cas, no hem de confondre, aquest sistema amb una depuradora no funciona com això, sinó que separa els sòlids dels líquids.
Correcte, sí, sí, això, aquesta pregunta que fas és important, perquè crec que hi ha gent que es pensa que s'ha construït una depuradora, i no és veritat. El que s'ha fet és construir un sistema bastant complex que el que permet és treure el màxim de la carga contaminant d'aquestes aigües, però no és una depuradora, i això també s'ha de deixar clar.
Doncs Enric Valldosera, enginyer, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al programa. Ens has apropat una mica més al funcionament, ens has explicat com funciona aquest nou sistema Vortex. Ha estat un plaer xerrar amb tu, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
A reveure.
Adéu, bona tarda.
Separar els residus sòlids dels líquids abans que l'aigua barrejada vagi a parar al riu. Aquesta és la funció d'aquest nou sistema que, segons l'entitat mediambientalista Fauna de Cubelles, no resoldrà de cap manera els problemes d'abocaments d'aigües fecals que té el riu Foix. En parlem amb el seu president, en Carles Ríos. Carles, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I què en penseu des de l'entitat d'aquest nou sistema?
Bueno, jo el dia 7 de novembre...
que va ser l'últim dia que va ploure aquí a Cubelles, han caigut quatre gotes, quatre dies, però aquell dia van caure uns entre 12 i 13 litres al dematí, i llavors van fer... vaig anar passant per allà baix fins que bueno, jo vaig veure que allò funcionava, ho feien funcionar, però amb 12 o 13 litres es va omplir el gual aquell que hi ha sota el pont de la via, sí, que és on hi ha tot el problema. Allò estava ple d'aigües fecals fins dalt, i l'aparell aquell que havien posat, doncs allò no donava l'abast, almenys aquell dia. Sortia aglopades, vull dir, el feien funcionar i anava sortint aglopades, però i el que sortia vull dir, eren aigües fecals, no sortia sòlid. Una cosa és el sòlid i l'altra és que surtin aigües fecals. A veure, el que volem és una millora per a l'espai natural. Pensem que estem en un espai natural dintre de la xarxa Natura 2000, zona cepa. El que no es pot permetre és que s'hagin gastat 1.500.000 euros, que són 250 milions de les antigues pessetes, sí, i que allò continuï sortint aigües fecals a l'espai natural. De fet, el que és jo personalment, fa uns dos anys, estan a la zona aquella que es posem nosaltres, fauna de Cubelles, es posa a informar doncs de tot com està l'estat de lo que és l'espai natural. Allí va passar un senyor, jo portava a tenir unes fotos allà de tot el que és els abocaments que hi havien hagut, i aquell senyor em va dir que l'informés. Aquest senyor resulta que és l'enginyer que va fer lo de la recollida d'aigües del Bogatell de Barcelona. Vull dir que no era un qualsevol, era un senyor que hi entenia, era un enginyer. Jo li vaig explicar el cas i em va dir que, bueno, que allò no els hi funcionaria, perquè allò no és una depuradora.
Clar.
Allò, si entra aigua contaminada, vull dir, surt aigua contaminada. Vull dir, una altra cosa és que se separi el sòlid, que són tovallola, el que és els fangs, tot el que d'això, allò a lo millor sí que ho separa, però és clar, hi arriba molt de líquid allà. Allò de la manera que ho vaig veure funcionar, allò és clar, tenia que entrar dintre, fa la seva funció, i llavors ho aboca a el que és el riu. Allò no donava l'abast, almenys aquell dia que ho van provar. Allí tampoc no vaig veure ni a l'enginyer municipal, ni el regidor de Medi Ambient, ni a l'alcaldessa, per veure com ho provaven, perquè jo crec que hi tenien que haver sigut, igual que jo me'n vaig preocupar d'anar a mirar a veure què passava, doncs ells també hi tenien que haver sigut. Allà no va aparèixer ningú. Clar, si amb 13 litres allò ja no donava la... Bueno, jo vull veure, potser doncs aquell dia és el primer dia i no funcionava com tenia que funcionar, però i el dia que en caiguin 25 o 30 litres, què passarà?
Això et volia preguntar, l'altre dia, aquest dia que comentaves que va ploure, van caure molt 8, 9, 13 litres.
13 litres.
El dia que caiguin 30, ja veurem si ho pot engolir o no. Val a dir que era una primera prova, del vòrtex aquell dia.
Sí, era la primera prova.
Correcte.
Ara, el que surt d'allà són aigües fecals. Vull dir, són aigües contaminades. Vull dir, nosaltres tenim una analítica feta, de fa uns quants anys, que es va fer, i llavors sobrepassaven el nivell permès, me sembla que eren 10 vegades o 15 vegades, no sé, era una barbaritat, era una barbaritat, això fa anys, i ara, vull dir, farem també una analítica de lo que surt d'allà i compararem, però el que no pot ser és que amb 13 litres o amb 20 litres o amb 30 litres que caiguin en un dia, que allò no dongui l'abast, perquè llavors és malgastar. Clar, ara és un espai natural protegit, i el que no pot ser és que després de 10 o 12 anys que allò està dintre la xarxa Natura 2000 s'hi aboquin aigües fecals d'aquella manera. No pot ser, ho estic arreglant d'una manera o altra.
Carles, ara parlarem també en una estona amb l'Ajuntament per conèixer una mica més sobre aquest nou sistema. Des de l'entitat, no sé si voleu que li traslladi cap pregunta, cap qüestió sobre el Vòrtex.
No, no, bueno, jo amb gent que hi entenen, jo no sóc un cap entès, però gent que hi han entès, és per separar el que és les aigües, el que és el sòlid del líquid. Allò no és una depuradora, eh?
Sí.
Allò tothom que ha parlat diu no és una depuradora. N'hi ha que han vengut que és una depuradora. No és una depuradora. I llavors jo vull veure el que passa amb tot aquell sòlid que queda allà, perquè allò queda allà, allò es té que treure.
Clar.
Perquè si no, quan porti uns quants dies allà dintre, té que fer una pudor allò que té que ser passa pel veïnat de per allà al costat. No sé com funciona, no n'hi tinc ni idea. Jo sempre des de fauna hem dit que el problema de tot això està a la part de dalt del poble. Que es tenen que col·locar pluvials i es té que fer un estudi ben fet i anant fent per... Això és una cosa que és molt costosa, però almenys que es vagi fent per sectors i el sector que recull més aigua, que es porti o el torrent que hi ha del cementiri o l'altre torrent, que és el que surt allà al Club Nàutic d'això, i portava una banda o l'altra les aigües. Són aigües cap al riu, que són aigües grises, però no són fecals. Una cosa són aigües grises, que són les del carrer, i les altres són aigües fecals, que és el de la porqueria que surt allà.
En tot cas, Carles Ríos, president de l'entitat Fauna de Cubelles, ha estat un plaer xerrar amb tu, conèixer també quina és l'opinió de l'entitat vers aquest nou sistema que s'ha posat en marxa, recordem, a Cubelles. En seguirem, estarem pendents de com evoluciona, també
si
de la vostra analítica.
Digues. Sí, si avui plou o demà plou, farem el seguiment, vull dir que... I estarem allà per vigilar, veureu què passa.
Doncs vinga, ho anirem seguint nosaltres també. Carles, moltíssimes gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu.
A reveure.
Tot i això, amb la posada en marxa d'aquest sistema, l'Ajuntament de Cubelles compliria amb els estàndards de qualitat que haurien marcat l'Agència Catalana de l'Aigua i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Però quins beneficis tindrà pels veïns de Cubelles? En parlem d'aquesta qüestió amb el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, Josep Maria Hugué. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
I expliqueu-nos una miqueta des de l'Ajuntament. Per què ha de servir, quin és l'objectiu d'aquest nou sistema Vòrtex?
Bé, la veritat és que aquest nou sistema Vòrtex el que ens farà és, sobretot, aquella aigua que enviem al riu quan hi ha doncs, avingudes d'aigua, de tormenta, doncs, l'aigua que enviem a la llera del riu Foix estigui en una dilució doncs, que en el projecte del Vòrtex aprovat per Medi Natural ens permet abocar amb aquesta dilució de sòlids i d'aigua de pluja. Crec que és un avanç important perquè doncs, amb el sistema aquest Vòrtex retirem tot el tema de sòlids flotants i fins a 6 mil·límetres en suspensió. Per tant, la contaminació sobre el riu doncs, té un impacte molt menor de quan no es feia servir aquest sistema.
Josep Maria, hi havia molts dubtes al voltant de bueno, l'objectiu final d'aquest nou sistema de bombes que s'ha instal·lat al costat del riu Foix. No hem de confondre el nou sistema amb una depuradora. No funciona com una depuradora, sinó com un sistema que el que fa és separar els sòlids dels líquids.
Sí, a veure, és molt diferent, val? El que passa que el problema essencial d'aquell punt és el sistema unitari que té la xarxa de clavegram de Cubelles i que entra doncs en càrrega quan li afegim l'aigua de pluja. Per tant, hem de seguir treballant per solucionar que no tinguem aquest sistema tan saturat a nivell de clavegram d'unitari. Per tant, una de les properes accions que es farà, espero el primer contracte que tindrem endavant, serà un tanc de tempesta que ens ajudi a recollir aquesta aigua en el carrer Millera, que al cap i la fi el que farà és disminuir aquest cabal d'aigua de pluja en aquest punt baix, que és on hauria de trobar el vòrtex. És a dir, la idea final ha de ser que el vòrtex, quan tinguem solucionat tot el problema estructural de la xarxa de clavegueram, entri en funcionament les menys vegades possible, només en situacions molt excepcionals.
Diverses preguntes, regidor. La primera, fa uns dies es produïa un episodi de pluja aquí a Cubelles i es feia la primera prova del vòrtex, una prova que amb 9 litres, 10 litres que van caure de pluja no va aconseguir engolir tota l'aigua. Això per què? Perquè s'està acabant d'ajustar o per què?
Sí, estem encara en període de proves. Van tenir va ser el primer dia que es va poder fer una prova, diguem-ne, real, i evidentment hi ha d'haver tots uns ajustos de comportes es va haver de parar el sistema i per tant doncs es va acumular aquella aigua sota el pont de la via. Estem encara en aquesta fase doncs de regular els paràmetres i esperem doncs que les episodis, doncs no tinguem aquestes incidències.
I què passarà amb els sòlids que quedin allà? Ara em poso en el cas d'algual que hi ha sota el pont de la via, que va ser el que va quedar inundat. Què passarà amb els sòlids que quedin allà un cop el nou sistema el que faci és separar els sòlids dels líquids?
Bé, a veure, els sòlids que agafa el vòrtex, després de cada episodi de pluges, l'empresa Sorea, que és la que ens gestiona del tema de l'aigua i clavegueram, ha de fer una neteja d'aquest vòrtex. No? Hi ha un lloc on s'ha d'extreure tots aquests sòlids que, a altra banda, anirien a la llera del Foix. Val?
Per tant, beneficis, perquè ho acabem d'entendre, que tindrà aquest nou sistema pel municipi i especialment pels veïns que viuen molt a prop del riu Foix i que acostumen a tenir problemes d'inundacions, problemes d'olors, problemes relacionats amb tot això. Quins beneficis tindrà?
El principal benefici és que se suposa que acabarem amb l'aigua sota del pont i els abocaments que enviarem al riu, aquesta aigua estarà una aigua filtrada i amb la dilució que l'Agència Catalana de l'Aigua i Medi Ambient ens autoritza per llançar a la llera d'un riu i, a més, en aquest cas, que xarxa Natura 2000. Però repeteixo que el problema estructural del clavegueram, hi ha d'haver altres actuacions que ens ajudaran a solucionar pel complet tot aquest tema d'abocament d'aquestes aigües quan plou al riu. Això és una de les parts importants, però no acabem de solventar 100% tota la problemàtica.
Suposo que amb els propers episodis de pluja, quan plogui una mica més fort, s'acabarà d'ajustar una mica la màquina i entrarà en funcionament plenament.
Sí, la veritat ara que ja l'altre dia vam estar parlant doncs, amb la direcció d'obra, l'empresa Soriguer, que és la que va executar l'obra, i amb el tècnic municipal, doncs, i ara està, diguem-ne, en matic, hi ha tota una consola en el qual hi ha un sistema doncs, de comportes amb uns nivells que es poden pujar o baixar, que és tot un sistema que s'ha d'anar regulant. Però la veritat és que jo crec que és un pas endavant molt important, necessari, que doncs, fins a dia d'avui no s'havia vist en la llera amb el tractament d'aquestes aigües que s'abocaven doncs, directament al riu Foix.
Doncs, com deia, en primera peça per poder solucionar aquests problemes al riu Foix, regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament de Cubelles, Josep Maria Huguet, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al programa.
Gràcies a tothom, bona tarda.
Bona tarda, a reveure. El vòrtex, una peça, com ara mateix deia el regidor, molt important d'un trencaclosques que encara s'ha de muntar. De moment sembla que amb aquest sistema deixarem de veure imatges de carrers anegats quan es produeixen episodis de pluja. Una peça costosa a la qual ja li han sortit enemics, però que sens dubte servirà per començar a treballar en la gestió i la protecció del riu Foix.
I abans d'arribar a les 5 en punt de la tarda, amb Susana Peix, al mar.
El mar, de Jairo Buitrago i Alejandra Estrada, publicat per Tramuntana. El mar és una línia. El mar és gran, és blau. Al mar hi viuen les balenes i canten. Sento les seves veus des de lluny. Arriben a la meva finestra. Hi ha pescadors de tonyina vermella. A alta mar, la pluja enfosqueix la tarda. El mar es fa tenebrós. Només la llum d'una bombeta gegant, d'un far, l'il·lumina. Tots fugen de les onades, se submergeixen per trobar la calma. La calma del fons del mar. I jo sé que abans que existís el món i el sol i les estrelles, existia el mar. Hi ha cofres amb tresors pirates ofegats, enredats en cadenes, coralls sobre el ferro oxidat. Silenci. I llavors, un dia marxem. I m'enduc el necessari, brúixola i samarreta de ratlles. I encara que les muntanyes no em deixin veure el mar, obro la finestreta per sentir-ne l'aire. Ja deixem enrere la ciutat, les ruïnes, el verd que es barreja amb l'asfalt. El meu germanet s'adorm fins que arribem a un lloc. I baixem. I ara... sóc aquí. Llavors penso escriure alguna cosa per al mar, per a la mar, i escric: el mar és una línia. I conte contat, ja s'ha acabat.
Doncs pot ser una línia, però aquesta línia ens dona per explicar moltíssimes coses i en seguirem explicant al llarg dels propers minuts abans d'arribar a les 6.
Navega amb el Far.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quants exèrcits de colors haurem emprat per dibuixar el que ara sou. Quants milers de grans cançons haurem creat per explicar el que ara som. I sento que al final no ens fessin invencibles. Quants exèrcits de colors hem emprat per dibuixar el que ara som. Quants milers de grans cançons
és única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala. La xarxa.